Aqualia us porta el comentari d'actualitat del de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Bé, a les 8:38, a les 3:38, ben acompanyats aquí a l'estudi de Ràdio Illa de la nostra comentarista d'avui, la notària de Formentera, na Xàdia Nasser García. Molt bon dia, Xàdia.
Molt bon dia, Bernat.
Com estàs?
Molt bé.
Quin dia més lleig que ens fa, eh?
Sí, mira, sí. Mira, per almenys esquisseu.
No, no, sí, però és que si plogués, si fos un dia gris, britànic, no sé, francès, bretó, que fos gris i plogués, però no, és gris ja. De pols en suspensió.
Això és de veure, de pols i d'humitat en suspensió. És molt depriment.
És molt desagradable.
Sí, molt depriment, però almenys no fa aire.
No, no fa aire, no fa vent. I no sé si té res a veure, he vist el furgó abans aparcat, el furgó gros de la Guàrdia Civil, no sé si s'espera arribada de migrants.
Ah, clar, perquè està el mar calmo.
Està més tranquil, llavors sí. Doncs, fa dies que no ven i sempre que hi ha una finestra, doncs, en fi, és bàsicament és una qüestió, diríem, objectiva d'observació dels últims 2-3 anys, quan hi ha una finestra de bon temps, doncs es fan a la mà.
Però aquestes finestres no duren, perquè la travessia deu de durar dies.
Dura un parell de dies, diuen. Només? 36 hores, menys a vegades, 24, 36 hores, depèn.
En aquestes barquitzuelos que arriben?
Sí, sí.
Sí que té potència.
Tenen motor. Sí, sí. Bueno, tampoc són tant, eh? Són 400 quilòmetres. Són, en fi, sí, sí, tampoc és...
Ja, ja.
És tant i no aturen i hi ha algunes que tenen... Sí, suposo que alguns viatges duren més i alguns menys, però no duren tant, eh? No és una travessa tan llarga.
Clar, és que ho veus en el mapa i està lluny.
Mira, jo no em vull equivocar, però a mi em sembla recordar que Formentera està tan lluny de Barcelona com d'Alger. Pràcticament, crec que recordar, ara ho podria comprovar, però hi ha pràcticament la mateixa distància, una desena de quilòmetres, unes desenes de diferència, de
clar,
milles.
Si penses en cotxe, no està lluny, però si penses en un barco com Issos, com les pateres que arriben,
sí, com per descomptat. No, i a més tenim l'evidència... Tenim l'evidència perquè arriben els cossos, els cadàvers,
sí,
que molts moren.
Sí.
A més enllà doncs, que teníem, diríem, les investigacions que feien doncs, entitats com Caminant de Fronteres i d'altres que diuen que treballen en origen i que els diuen, mira, han sortit tota aquesta gent i no han arribat. On són?
Clar.
Han quedat enmig. Tot això, les xifres són esfereïdores.
Sí.
Però després també tenim la prova fidedigna amb els cadàvers que toquen les nostres costes, com els que hem estat veient darrerament.
Sí, si arriben a aquestes costes és perquè estaven ja propet a alcançar el seu somni.
Sí, no? Sí.
Estaven molt propet.
Bueno, escolta, diversos temes que mos vols tocar. Mira, vols parlar d'altres migrants, aquestos, no aquesta mena de migrants.
Els altres. És que esos no són iguals.
Aquests no són iguals,
no? Estos no són iguals.
Poden tenir el mateix color de pell, poden tenir la mateixa religió, poden tenir la mateixa llengua,
però
fan una petita diferència, que és que tenen les butxaques plenes.
Exacte, el brillo de l'oro.
Ah, amigo.
El brillo de l'oro. Anem a parlar de... La ley de medidas, van a hablar la última vegada de la ley de medidas de eficiencia de los servicios públicos de justicia, que fean lo de los MASC, los medios adecuados de solución de controversias que implican un trámite previo a intentar un acuerdo antes de llegar a juicio. Esta ley modifica otras muchas. Entre ellas, esta ley lo que fa es que eliminará lo que se ha venido llamando la Golden Visa. Golden Visa, que era la visa de oro, que era una especie de permiso que se daba a los extranjeros no residentes que no formaban parte de la Unión Europea para se les daba directamente un permiso de estancia o de residencia por el simple hecho de tener mucho dinero e invertirlo. No bastaba cualquier cantidad de dinero, eran unos mínimos, un mínimo de 2 millones de euros, los traías y los invertías en tesoro, en deuda pública del Estado.
Havia de ser això, en deute públic de l'Estat.
Això era una possibilitat d'inversió. Pom, Golden Visa. Soc resident i tinc estància. 1 milió d'euros com a mínim per invertir en societats espanyoles, en un fondo d'inversió, en uns depòsits bancaris, etc. Comprar immobles per com a mínim 500.000 euros. Aixina, etc. No me desconeixo, ja tenies. Per això em pensé que en Barcelona n'hava molt de xino que comprava edificis sencers.
Xinès i russos,
sí,
també.
Sí, i mexicanos, també en Madrid n'hi ha molts. Clar, és una inversió i tens la possibilitat de tindre esa residència. Bueno, pues esta ley que entra en vigor el 4 de abril deja sin contenido los artículos de la ley de emprendedores, eso era para emprendedores, ¿no? Para impulsar la... Deja sin contenido esos artículos. ¿Qué ocurre? Es que a partir del 3 de abril ja no podrà obtindre ningú la Golden Visa. Què s'espera? Que igual ja lo hay, aquí no ho notem perquè aquí da igual, quien tiene ese dinero no necesita la Golden Visa. Que habrá una marabunta de solicituds i d'intentar de comprar o intentar invertir per a tindre esa residència. A partir del 3 d'abril ja no es donaran. Les que s'hagin fet ja les sol·licituds seguiran el tràmite conforme a la normativa anterior. Caducaran quan toque i se renovaran d'acord amb la normativa anterior. Però ja s'acaba la Golden Visa. Tot això va amb la finalitat de, lo de sempre, deixar que n'hi hagi pisos i cases i coses per a la gent d'aquí.
Ah, segurament aquí a Formentera doncs, també ha sigut diríem, a l'espai on s'ha fet algun tipus de transacció doncs, que ha derivat amb alguna Golden Visa, perquè sí, si veu tot això, algú de fora de la Unió Europea i compra una casa que més barat d'un milió d'euros és difícil actualment a Formentera, doncs directament tenia l'opció de tenir la residència.
Clar,
i la residència a Formentera està molt bé per el descompte.
Sí,
i...
sí, el problema és que per a Formentera és una zona, està rodejada de mar i està una zona en la que qualsevol persona que siga de fora de la Unió Europea per adquirir qualsevol casa aquí, algunes, los pisos no, però les cases sí, necessita una autorització prèvia del Ministeri de Defensa.
Ah, sí, ah?
Sí. Porque son zonas estratégicamente protegidas, sí, así que entonces, sí. Para tener la Golden Visa tengo que pedir permiso al Ministerio de Defensa, van a tardar un montón de tiempo, me compro un piso en Madrid, me compro una casa en Calafell. Pero eso, aquí no n'hi ha molt de Golden Visa, el que ve aquí es porque ho vol y porque está disposat a esperar y a pagar pues, els milions d'euros que valen les coses aquí.
Molt bé. Doncs final, s'ha acabat aquest Golden Visa per als panxuts, pels panxuts rics que en fi, que sempre estan avasats doncs, a sortir-se amb la seva. Terres rares, n'estem parlant molt últimament.
Sí, vam parlar també l'altra vegada i és una casualitat, suposo que a tothom li passa, no? Quan aprens una paraula nova, sí. Que després tot el món la utilitza i ja saps, i com havia vivido hasta... Bueno, pues la setmana passada vaig veure... També té que veure en la informació i la desinformació. Suposa que tu, quan veus els informatius pensant que t'informes, i a vegades no és aixina, a vegades, sense ir a la voluntat, te desinformes. Estàvem parlant de les terres rares i especialment del yacimiento del que vam parlar que existís en Espanya, en Ciudad Real. Ja saben, les tierras rares ni són tierras ni són rares, són elementos químicos, minerals, i existen en tot el món. Espanya és de veres que n'hi ha molts yacimientos, molts díssims, però també en Europa, també en Àsia, etcètera. Y siguen parlant de ese yacimiento que n'hi ha en Ciudad Real. Y salía al final una señora, imagina que era pro mina, que decía, es que no existe ninguna otra mina. Vale, pues esta meta es falso, porque no es mina, es yacimiento. Para ser mina tienes que prospeccionar,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí.
Y que no exista otra, los deberes. España es un potencial minero enorme y en todo el mundo existís moltísimo. Entonces... A lo mejor es refería que con tanta capacidad para atraer ese material. No existe otra mina, pero bueno, es una desinformación. Si yo no hubiera llegit lo de las tierras raras y que n'hi ha batantes, hubiera pensado, madre mía, anem a explotar esa porque no hay más minas en el mundo, tenemos un Potosí. Pues no, no el tinguem. No tinguem ese Potosí. Potosí n'hi ha en Tapia de Casariego. Es un poblet asturiano, precioso, en el occidente asturiano, en el que se supone que hay un yacimiento de oro enorme por debajo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
¿Això que ho diuen els majors o ho han fet amb detectors de metalls?
Ho han
o...
fet, n'hi ha una empresa estadounidense que lleva
amigo.
Años, des que jo vaig anar allí, està barallant. Quan vaig arribar, tots els balcons i totes les portes ponien un cartell molt gran que ponia oro no. I tu passaves i pensaves, ¿cómo quiero no? Yo oro sí, yo quiero oro. I era perquè no volien la mina. Claro, una mina d'oro és todavía més contaminant o igual que això. Es suposa... profunditzar i s'echa àcidos i no sé què.
Ja no van amb aquells garbells, com vèiem a les pel·lícules, amb el riu.
Això són minúcies, això és el que va per el riu, les pepites
i les pepites,
xicotetes.
Ja no és així, com vèiem a les pel·lis.
No, això és, des de l'època romana se sap que ahí n'hi ha lingotarros d'oro,
sí,
d'això en plan roca. Però, clar, és una zona que viu de la pesca, és un poble pescador preciós, de la pesca, del turisme...
Com és que es diu aquest poble?
Tàpia de Casariego. Preciós. Té una platja preciosa. Ahí es fan campionats de surf espectaculars, perquè és mar Cantàbric. Viu del turisme...
Ai, sí que és polit.
Sí, és preciós. Del turisme, de la pesca i de la ganaderia. Ahí la vaca gallega està molt bé, però la vaca vieja asturiana es espectacular. Entonces, claro, esa mina implica, sí, dará puestos de trabajo.
Ay, mira, té una ría i tot.
Sí, sí, i si veus la platja, és preciosa.
Sí, és preciosa, estic veient les fotos.
És una meravella.
I aquí hi ha gent que vol venir a embrutar aquest poble a buscar or.
Sí, propet, a buscar or. Segurament hi haurà molt, però l'or sí que és una cosa que se termina. No se sap segur quant d'or n'hi ha. Quan s'acabe, es quedarà un forat enorme en la terra, perquè l'or no es pot fer com les mines de carbó que profundixen, sinó que tens que fer-ho a terra oberta. Se va a filtrar, lo de sempre, per les aigües subterrànies, ganaderia fora, pesca fora i turisme fora. Entonces, ¿de qué van a vivir durante 20 anys de la mina? Pues en això estan barallant-se.
Sí, perquè la gent el col·loqui és un poble d'Astúries, però molt a prop ja de Galícia.
Sí, és de la zona en la que jo vivia, molt proper també està Castropol. És un poble preciós, tapada de Casariego, és molt turístic, en estiu s'ompli de gent.
A prop de Ribadeo...
Sí, Ribadeo també és molt turístic. Sí, és una zona molt salvatge. Mira. La playa és espectacular. És per anar i estar allà una setmana dormint en agost tapat en fresc.
Hi ha gent que està invertint ara en Astúries i conec gent de Formentera que està invertint precisament per això, perquè busquen...
Calidad de vida.
Calidad de vida i amb el canvi de temperatures...
Sí.
Pensen doncs, que d'aquí 20 anys la gent no voldrà anar aquí a Formentera perquè es moriran de calor, sí, es podran banyar amb una sopa calenta, però n'hi ha a Astúries que l'aigua estarà més fresqueta i estarà tot verge i s'està invertint.
Bueno, verge ja deixarà d'estar perquè aniran tots...
S'està construint
i és molt més car comprar i tindre casa en Astúries que en Galícia per la diferent política de construcció. Però està molt bé per anar de vacances, insistis. Jo he viscut allí 11 anys i pico i està molt bé, si som mediterranis, per anar de vacances.
Sí,
Si tu eres capaç de passar-te 11 mesos en este llum...
Amb aquesta tens, llum i amb aquesta
si
pluja...
Capaç, perfecte. Si no, no pots, perquè no...
Sí, perquè de vegades idealitzem aquests paisatges així de les cumbres borrascoses i de la Bretanya i tal i qual, i després tu enfronta't 3 setmanes seguides de pluja.
3 o 3 mesos. Això sí, quan és el sol et compensa, perquè ixes i són tot estímulos visuals espectaculars. El verd és fosforescente, l'azul és brillant, és preciós.
En qualsevol cas, des de la pandèmia sí que hi ha hagut com una falera, una febre turística espanyola, o sigui, que la gent ha visitat la península, no va poder marxar i molta gent que viatja a Navarra, als Pirineus Navarresos, i també molta gent que va a Astúries. I per Twitter, ara ja no, perquè ja no tinc Twitter,
des de Elon Musk.
Sí, des de X. És una addicció. O sigui, Twitter podies
estar...
Sí,
perquè t'informes i veus diferents
mirant,
opinions. Sí.
I pots anar mirant i a nivell dopamínic i tonteries que et surten, bueno, pues, abans hi havia molts memes.
Sí.
Dels asturians que se'n reien de la resta d'espanyols, sobretot madrilenys...
Sí, els podeixinxos, que se li diuen
que viatgen a Astúries de vacances.
Sí.
I era com una iniciativa antiturística, però amb humor, saps?
Sí, era antiturística a determinado tipo de turista que anava, perquè altres no, però hi ha determinades persones, però va, persones, ja no és ni siquiera és per la zona. Los listos, els que es pensen que van a la tribu de paletos, no? Pues contra iso serà. Però sí. Bueno, és un poble molt xulo per anar i per a voreu. La mina supose que no es farà perquè n'hi ha molta gent en contra, però ahí debajo esa gent duerme sobre roques gordíssimes d'oro, es suposa.
Molt bé, doncs haurem d'estar atents a veure què hi acaba passant. Mira, volies tocar una qüestió de formatges que fa dies que em vols parlar, que és una de les teves passions, i també els rituals previs quan falta un pontífex i doncs s'ha de preparar el conclave. Però abans no et voldria pressionar, però rebo un missatge aquí a les nostres xarxes que diu: "Bon dia, quin luxe la senyora notària de bon matí."
Ai, vaja, moltes gràcies.
Ara pots continuar i no t'estic enganyant, l'acabo de rebre el missatge.
Que bé, moltíssimes gràcies. Bueno, pues parlem del Papa. No, como ara parece que està un poquet millor, puguem bromejar en Twitter...
Que no sé si està molt millor, perquè la foto que van treure d'esquenes...
Ah, bueno, ja, també. Bueno.
Només han tret una foto des que ha sortit de la UCI, d'urgències, i està d'esquenes i dius, ui,
sí,
ui, quin mal rotllo.
Sí. Bueno, pensem que està bé, perquè si no queda molt trist el que vaig a parlar. Pensem digues, que està digues. Un poquet millor, perquè fa uns mesos, en Twitter, que tu ja no estàs, en X, n'hi ha memes que, segons quan escucharàs les notícies de com estava el papa, si era por la tarde o por la noche, estaba fatal, y si era por la mañana, como la noticia la daban los de su camarilla, el papa se había comido dos jabalíes para desayunar, Bueno, ni había rumores de que es veía tan mal que volía renunciar. Entonces, a partir de ahí, busqué y digo, bueno, pues ¿cuánto puede quedar vacante el cargo de papa, aparte de por renuncia? Puede quedar vacante per quatre causes, per mort, que ya la coneixem, por incapacitación total, por enfermedad o locura, por herejía, apostasía y cisma, y eso es cuando, pues como las monjas cismáticas de Melorado, que eso da para otro, para otro día.
Para herejía,
Para herejía, sí.
Un papa, ¿no?
Sí.
Imagines, ¿no? Un papa allà invocant
a
Belcebut.
Bueno, tampoc, perquè si ho invoca tal vegada sí, però suposa també que si creus en Déu, creus en el
dimoni.
Tendries que convocar
una
altra cosa alternativa.
No?
A, no sé, a otro, a un demoni d'una tribu, jo què sé. Bueno.
un papa vestit de santó hindú.
Exacte, no. O esos que llevan el cuerno de rinoceronte.
No,
eso también sería
no
energía. Bueno. Vale, pues esas coses. Lo normal és que siga per mort. Vale, pues està molt xulo. Abans d'arribar al conclave, tots els rituals i esos que es fan, perquè són rituals, són ritos de qualsevol religió. Estem molt acostumbrats, perquè és la catòlica, la cristiana. Bueno, el primer que es fa és verificar que el papa, pobret, ha mort. Per això el camarlenjo, tiene que recitar el nombre del papa tres veces mientras les da en la frente con un martillo de plata, suposem que li dona espaiet.
Sí.
Si no contesta, el camarlengo diu en llatí, verdaderamente el papa ha muerto.
Mira, això surt a la pel·lícula, ara abans parlàvem fora de micro, aquesta pel·lícula que s'ha fet aquest cap de setmana aquí a Formentera, Conclave, amb en Ralph Fiennes. Doncs aquesta escena surt i es precisament va d'un conclave. Sí,
sí, le peguen el martillet.
Verdaderamente ha muerto.
Vale, pero...
Ha muerto.
Realmente ha muerto. ¿Qué ocurre? Que des del siglo XIX... Tot això està molt bé, però es va decidir que també hi ara un certificat mèdic que diguera
mort. Ja, que ho digui un metge, no, també?
Sí, també, no siga que el martell li pegaré massa fort.
Massa fort.
Supose. No, sí. Una vegada es verifica que el papa està mort, se li lleva el anillo del pescador. Hi ha una pel·lícula que es diu, no sé què, el anillo del pescador es diu Aixina perquè té un sello, jo no ho sabia, un sello en el que està San Pedro, que és el que està en el cel, no? San Pedro pescador, está San Pedro en un barco pescant y alrededor de San Pedro está el nombre del papa. Supose que per això els noms del papa, cuando son curtets, tenen més lletres, Juan Pablo o cosa així, perquè Juan només, supose que quedaria raro.
En Pere és un dels fundadors de l'Església, juntament amb Pau.
Entonces, quan mor...
Jo crec que els hi lleven la, diríem, la tapa de l'anell. Els hi treuen, com si diguéssim, la xapa de dalt.
Sí.
O sigui, l'estructura... la conserven i llavors posen una nova amb el nom, diria.
Sí, diuen que es destruís, però en realitat no es destruís, sinó que es deforma l'eixó i se reconstruye l'anell.
Veus?
De tal manera que, clar, es destruís para que nadie pueda, porque ese sello es el que utiliza el papa para las bulas, para para las cosas oficiales, etcétera, etcétera. Y claro, es destruís para que no salga cuando ya se ha muerto el papa, es falsifique, me ha dado permiso para ser el camarlengo, no sé qué, es destruís. En realitat, solament se destruye la part d'arriba, com tu dius, perquè se reutilitza per el nou papa. És a dir, és un anell d'or i des de que empezó todo esto, es suposa que els anells dels 12 papas han sigut del mateix or. Han anat transformant-se, excepte per al papa actual. Per què? Què va passar? El papa anterior, Benedicto XVI, no va morir.
No.
Si el papa no mor, no es pot destruir l'anell.
Claro.
O sea, és molt simbòlic tot. Què ocorria? Que es va fer en la lacra, s'hi va posar una creu, una aspa, per a que no es pugui utilitzar, però si anell el du el papa emèrito, el nou papa que té. Això també vaig dir en la peli?
No, tant no.
El nou papa que té, el nou papa va poder triar i con eso de que ja no quería los zapatitos de Prada, ja no quería el no sé qué, va dir, yo no quiero un anillo de oro, yo quiero un anillo de plata dorada. Que la plata dorada, el material es argentaria. Era un guiño al seu
país.
O sea, esto es como molt de película.
Qué guapo.
Lo que la curiosidad es, quan mora o el emèrito papa o este, el papa següent, quina anell durà? De quina lei serà? Serà el d'or de l'emèrit o serà el d'argentària de este? O faran una mescla? Es pot mesclar el or en la plata, en un anell?
Swarovski, potser porta un Swarovski.
També, o un Garmin, un rellotge amb Garmin, també. Vale. Bueno, una vegada le quitan el anillo, etcétera, etcétera, y se hacen los funerales, esos que va toda la gente a Boreu, y entonces empieza, se declara, está vacante el puesto de papa. Es declaradísima. Y comienza lo del conclave, dan 15 días para que todos los...
Dos minutos, un minuto y medio,
sí.
Nos queda.
Ah, pues nos quedamos sin hablar del queso.
Del queso.
El formatge. Vale.
Però no, no, espera, baixa, que vos parli del formatge.
No, té igual, ja parlarem.
No, però acaba lo del papa, que era molt interessant.
Lo del papa és... se les da 15 días a todos los elegibles y electores. No puede acudir el que a tiempo de comenzar el conclave haya cumplido 80 años. Pues si te queda un día, sí. ¿Por qué se llama conclave? Ahí se usará todo el mundo, ¿no? Porque en 1268 se elegía un nuevo esto, fueron todos los obispos, todos los que elegir, y en un pueblo se encerraron en un palacio, les daban de comer, no elegían, año y pico, hasta que el pueblo dijo, se acabó. Los cerraron con llave, conclave, y dijeron, no coméis ni bebéis hasta que no elijáis a un papa, y lo eligieron enseguida.
Claro, perquè s'ha de votar i s'ha d'escollir una majoria de 2/3.
Dos terços. 34 veces se puede votar. Si no sale ninguno con 2/3, hasta ese momento se decía, bueno, pues el que saque mayoría simple, la mitad más uno. Hasta que el Papa Benedicto XVI dijo, espera, 34 veces se puede votar, que ya es bastante. Si alguno no saca 2/3, solamente serán elegibles los dos más votados.
Claro, y esos dos una más, segona volta.
Exactamente, y esos dos más votados no pueden votarse. Y ganará el de esos dos que saque de nuevo 3/4. Però això va canviar.
Mira, quanta democràcia,
sí.
Tu,
a
la Santa Seu.
Sí, el de Benedicto este va dimitir o se'n va anar perquè estava ja fart d'arreglar marrons.
Escolta, ja estem fora de temps, però esmenta el formatge.
Quin
formatge...
perquè entonces la pròxima vegada... El formatge es diu queso pule i és un formatge de llet de burra.
De llet de burra.
Sí.
L'altre dia em va sortir una cosa a Instagram sobre la llet de burra. Tots els beneficis que té la llet de burra...
És que diuen que és espectacular.
Que ens n'enriem, però es veu que... Que a la Xina hi ha tota una indústria de la llet de burra brutal, eh? Té,
sí, sí.
O sigui, en fi, per cert, la setmana que ve, el dilluns, en parlarem aquí de someres, de rucs, Formentera.
Ah, sí? Molt bé. Sí. Però pel matí també,
ganes.
A quina hora?
Sí. Parlarem, doncs, entre les 10 i les 11.
Val, bueno, intentaré en els despatx.
Si no, ja t'enviaré després
l'entrevista. Sí, per favor, sí.
Moltíssimes gràcies, Xàdia Nacer García. Que sàpigues avui, Xàdia, que hi ha una... tu que tens origen, doncs, Orient Mitjà, doncs, avui al Centre Cultural de Sant Ferran, a les 7 de la tarda... Doncs hi ha el trencament del dejuni.
Sí, perquè estan
de Ramadà,
sí, que és de veres.
I hi ha l'Iftar, que és el trencament del dejuni, i la comunitat, diríem, islàmica, no? La comunitat musulmana de Formentera, compresa bàsicament de gent del Magreb, del Marroc, doncs oferirà als assistents dolços típics de Marroc i també la harira, que és aquesta sopa doncs, amb ciurons i poll i xai i fan un sopar allà, doncs conviden la gent a sopar.
Molt bé. També suposo que faran la fiesta del Cordero.
Sí, però encara no...
Final de mes, no? Pense.
Sí, encara no acaben el Ramadà. Gràcies. Fins la pròxima, Xàdia.
Moltes gràcies, Bernat.